amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Milers de persones s'han trobat recentment en la situació de no poder disposar dels seus estalvis sentint-se estafats per les entitats financeres, que es van oferir participacions preferents, un producte d'alt risc i que la majoria de casos es va formalitzar sense la informació pertinent. Alguns d'ells són de Ripollet i han aconseguit el suport de l'Ajuntament en les seves reivindicacions i accions col·lectives que puguin dur a terme. Cal reconèixer que no és habitual que l'administració es posicioni en aquests termes davant els bancs i cal destacar també la unanimitat de tots els grups municipals en el suport als afectats. Aquest és un dels acords presos durant la sessió plenària d'ahir, de la qual en donarem tot seguit tots els detalls. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana. Titulars. L'oficina del síndic de Greuges es va traslladar el passat dimarts a Ripollet, on va atendre 17 casos. Aquest diumenge continuen les activitats al Parc dels Pinatons dins l'agenda de primavera. En parlarem amb l'agrupació Ripollet Natura. També coneixerem per part dels seus organitzadors les valoracions del Sant Jordi a la Rambla i del Racó de Lletres Locals 2012. El proper dimarts iniciarà les activitats del cicle Dones i Salut 2012. Parlarem amb detall amb la regidora i la tècnica de Polítiques d'Igualtat. D'altres notícies s'han format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 27 d'abril de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Com dèiem, l'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous, 26 d'abril, el ple ordinari mensual amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre els punts aprovats destaca el de mocions amb l'acord unànime de tots els grups de la proposta del PSC en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents emeses per diferents entitats financeres. Un gran nombre d'afectats de Ripollet va acudir ahir a la sessió per fer visible la important repercussió d'aquesta situació a la localitat. La regidora socialista Rosa Maria Martín donava compte dels acords presos.
Manifestar la manca d'informació en la que han incorregut en molts casos determinades entitats financeres en la comercialització d'aquest producte. Segon, comunicar als organismes reguladors, Banc d'Espanya i Comissió Nacional de Mercat de Valors, la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de persones afectades. Tercer, instar el govern de l'Estat a demanar als organismes reguladors que les entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquest producte. Quart, donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones afectades i en la denúncia de les irregularitats i comeses en la falta de comercialització i contractació d'aquest producte financer. En aquest sentit, l'Ajuntament de Ripollet, a través de l'UMIC, facilitarà tota la informació necessària als afectats del nostre municipi per tal de coordinar i assessorar-los en qualsevol acció que es pugui emprendre sobre aquesta problemàtica. I cinquè, recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades com a la defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
D'altra banda, també l'apartat de mocions va tenir suport unànime la moció modificada del COP Compromís per Ripollet de condemna a l'atac feixista patit per un jove a Manresa. La regidora Maria Ruiz va ser l'encarregada d'exposar la moció.
Expressar la nostra condemna als fets ocorreguts el passat divendres dia 23 de març a Manresa. Condemnar els atacs de grups d'ideologia feixista i neonazi que s'estan produint arreu del país i d'Europa. Mostrar el nostre rebuig a aquells grups i partits que defensen ideologies racistes i que justifiquen i fins i tot arriben a donar suport a aquest tipus d'agressions. Realitzar una campanya de neteja de simbologia nazi i racista que embruta les parets i el mobiliari urbà de Ripollet. Demanar a la Conselleria d'Interior de la Generalitat que extremi les mesures de control sobre aquest tipus de grups violents i d'ideologia racista que fa temps que actuen a casa nostra. I per últim, traslladar aquests acords a l'Ajuntament de Manresa i a la Conselleria d'Interior de la Generalitat.
La darrera de les tres mocions aprovades va ser la relativa a la defensa de l'escola en català, presentada pel COP Compromís per Ripollet i recolzada per tots els grups, a excepció del Partit Popular, que va estar en contra. El portaveu del PP, Víctor Dieguez, explicava el perquè.
El que s'està demanant és no pas defensar el català com a llengua, sinó que aquí el que es pretén és que el català sigui la única llengua i, per tant, aquesta proposta és inconstitucional. Això no ho diu el paper de Ripollet, això quan es va presentar al Parlament de Catalunya, es va presentar, com és normal, a la mesa del Parlament, on hi ha majoria de Convergència i Unió, hi ha presència del Partit Socialista i, òbviament, del Partit Popular, i vull recordar aquí que aquesta proposta en forma de llei es va rebutjar per unanimitat. Per tant, donat que la proposta és inconstitucional i ja té aquest precedent, nosaltres, com a Partit Popular, votarem en contra.
Les dues mocions del Partit Popular relatives a les associacions i entitats locals i a diversos plans relacionats amb el comerç local no van ser aprovades, ja que la major part dels grups hi va votar en contra. Quan a la resta de punts, a la sessió es va aprovar un expedient de reducció de despesa per al 2012 per valor d'uns 52.000 euros amb els vots favorables de PSC, CiU, Iniciativa per Catalunya Verds, EUiA, l'abstenció del Compromís per Ripollet i el vot contrari del PP. També es va aprovar l'extinció i rescat de quatre parades del mercat municipal amb els vots favorables de tots els grups, a excepció del PP, que s'hi va abstenir. Per últim, un altre punt aprovat va ser un expedient de modificació de partides per un valor d'un mig milió d'euros, que va comptar amb el vot favorable de PSC, CiU, ICV, EUiA i l'abstenció de PP i COP Compromís per Ripollet. Uns 600 representants del món local socialista a Catalunya, entre ells l'alcalde i alguns regidors de Ripollet, van participar el passat dissabte 21 d'abril a la jornada Des dels municipis Construïm Catalunya, celebrada a Sant Joan d'Espí. La trobada va estar presidida pel secretari de Política Municipal del PSC i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que va presentar el pla de mandat de la secretaria i les seccions de suport als grups municipals socialistes. Durant el seu Parlament, Bustos va reivindicar el paper protagonista del món local per donar respostes i solucions a les noves necessitats i problemàtiques de la ciutadania mitjançant un finançament just que no comprometi i limiti la seva autonomia. Els socialistes també es van oposar frontalment a la supressió de municipis i a l'actual model social dels governs autonòmic i estatal, assegurant que genera més desigualtats i no transmet cap missatge de reactivació econòmica. D'altra banda, un dia abans, és a dir, el divendres 20 d'abril, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va participar en el tercer Parlament Metropolità, que va estar organitzat pel diari 20 Minutos. Parralejo, juntament amb altres responsables municipals de poblacions de la primera i segona corona metropolitana, com ara Rubí, Viladecans, Mollet, Molins de Rei, Barberà o Montcada i Reixac, va debatre amb diverses entitats del tercer sector. A les seves diverses intervencions, Parralejo va destacar les prioritats del govern de Ripollet en aquests moments de crisi econòmica, amb el treball que es fa des de les regidories municipals per fer que els més febles no pateixin les conseqüències de la greu situació econòmica com que estem vivint. Concretament, va fer referència als col·lectius més vulnerables, la infància i la gent gran, i a les polítiques que es duen a terme des dels serveis socials municipals. El mateix divendres, dia 20, la regidora d'Educació, Mar Viera, va participar en una trobada de regidors socialistes d'Educació amb membres de la sectorial d'Educació per tal d'analitzar les retallades de la Generalitat en matèria d'escoles bressol. Des del PSC es demana que la Generalitat compleixi els acords signats l'any 2004 i que mantingui la seva aportació de 1.800 euros anuals per plaça d'escola bressol. I el passat dissabte, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya va realitzar un acte d'homenatge als ripolletens caiguts al camp de concentració de Mauthausen, una trobada que cada any congrega uns 15 militants i simpatitzants i a la que tampoc falta el diputat al Congrés, Joan Tardà. Tardà va destacar que Espanya té un deute amb els caiguts pel feixisme i que, contràriament al que han fet altres països, hem perdut la memòria del nostre passat. L'escoltem.
En aquests moments, en el Parlament espanyol, hi ha una sala dedicada a Manuel Fraga Iribarne, la qual cosa no es pot homologar a la resta de democràcies que van tenir també la desgràcia de patir passats totalitaris, però que han metabolitzat aquest passat. Seria impensable que algun Bundestag alemany hagués una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialisme, i en canvi l'estat espanyol, com en el Fraga Iribarne, tingui una sala dedicada en el Parlament espanyol, sembla normal.
Tardà també va aprofitar per criticar les propostes del PP i Convergents que estan fent tant al Congrés de Madrid com a la Generalitat i va lamentar les retallades, especialment quan la llibertat de gestió dels ajuntaments. I el passat dimarts 24 d'abril, els membres de l'oficina del síndic de Greuges van desplaçar-se a Ripollet, on van atendre un total de 17 visites, totes elles de persones veïnes de la població. L'atenció es va realitzar al centre cultural. Les problemàtiques plantejades han estat temes relacionats principalment amb serveis socials, com la renda mínima d'inserció i la llei de dependència. També es van tractar temes com l'habitatge, l'educació i la sanitat, així com temes tributaris i multes de trànsit. Concretament, es van presentar 13 queixes i 5 consultes. 5 de les 13 queixes han tingut com a destinatari l'Ajuntament de Ripollet. Com saben, la funció del síndic és atendre aquelles consultes o queixes contra alguna actuació de l'administració pública, així com de les empreses que presten serveis d'interès general, com ara llum, aigua o gas. I per segon any consecutiu, la caravana d'educació viària, promoguda per l'Institut de Seguretat Viària de la Fundació MAFRI, la Federació Catalana d'Automobilisme, s'ha instal·lat al nostre municipi. Del 23 al 27 d'abril, uns 450 escolars de Ripollet d'entre 10 i 12 anys passaran pel circuit que s'ha instal·lat al Parc del riu Ripoll. L'activitat compta amb la col·laboració del personal de la policia local encarregat de l'educació viària a les escoles. L'objectiu de la caravana és fomentar actituds responsables en relació a la seguretat viària entre escolars. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, acompanyat per responsables de la Federació Catalana d'Automobilisme i de la Fundació MAFRE, va visitar ahir la caravana d'educació viària. Paralejo, a més d'agrair als organitzadors que comptin amb Ripollet per portar a terme aquesta activitat, va explicar que aquesta és una forma lúdica d'aplicar a nivell pràctic el que han après els alumnes durant el curs d'educació viària que imparteix la policia local.
Comentábamos antes que aprender jugando es mucho más divertido y seguramente en el recuerdo te quedan más las cosas. Yo soy de esa opinión también y creo que es una actividad que le gusta a los niños, que a nosotros también nos va muy bien porque traslada a la práctica todo aquello que estamos trabajando pedagógicamente durante todo el año y por lo tanto, pues mira, yo creo que es una actividad interesante.
Oriol Suixeron, de la Federació Catalana d'Automobilisme, va explicar que la filosofia d'aquesta iniciativa és que la formació en seguretat viària arribi als joves perquè quan siguin grans els sigui més fàcil adaptar-se a les situacions que es trobaran. Suixeron, a més, va assegurar que amb aquesta formació també es promou el civisme i el respecte.
És que realment el que és la circulació forma cada dia part més important de les nostres vides. Per tant, a la fondo, fer formació amb conducció és formació, fer formació cívica de respecte als demés i de respectar les normes de convivència en un àmbit molt concret però que formen part de la societat d'avui en dia.
La Federació Catalana d'Automobilisme i la Fundació MAFRE ofereixen cada any aquesta formació a uns 4.000 escolars de municipis d'arreu de Catalunya, als que se sumen uns altres 4.000 nens i nenes que passen pel Saló de la Infància. Alumnes dels instituts Lluís Companys i Palau-Sit van participar els passats 20 i 26 d'abril a l'activitat al teatre en la resolució de conflictes. Aquesta activitat, coordinada des de l'Oficina de Mediació de la Regidoria de Joventut i Ciutadania, es troba dins de l'oferta de la Guia d'Activitats Educatives. Els alumnes van participar en un teatre-fòrum, un mètode teatral que transforma l'espectador en protagonista de l'acció dramàtica, en aquest cas per tal de trobar una sortida dialogada al conflicte plantejat a l'escena. La Guia d'Activitats Educatives, organitzada per la Regidoria d'Educació amb el suport de la Diputació de Barcelona, suposa una oferta d'activitats complementàries per als estudiants del municipi, ja siguin infants, joves o adults, i en diferents àmbits, com ara el coneixement de l'entorn, educació artística, mediambiental o vida saludable, entre d'altres. Aquest diumenge el Parc dels Pinatons donarà la benvinguda a la primavera amb una sessió de contes al parc. Es tracta d'una de les moltes activitats familiars que l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet ha dissenyat per aquest any 2012. La major part d'aquestes activitats les portarà a terme l'agrupació Ripollet Natura. Per parlar-ne tenim amb nosaltres al telèfon a Núria Machuca de l'agrupació. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Núria, explica'ns una miqueta en què consistirà l'activitat d'aquest diumenge.
Mira, aquesta activitat és un conte que parla de les sorpreses que ens porta la primavera i dels canvis que succeeixen a la natura, sobretot molt centrats en el Parc Pinatons, de com canvien les plantes, com canvia la fauna i quines són les coses que ens poden agradar de la natura.
Com dèiem, aquesta activitat forma part d'un ampli programa amb el Parc dels Pinatons com a escenari. Què és el que es vol fer descobrir d'aquest indret?
doncs això que et deia, com canvia l'entorn natural del parc. Vull dir, si tu observes la natura al llarg de l'any, i sobretot la natura del parc Pinatons, tu vas veient com es va succeint una sèrie de canvis que obeeixen els cicles biològics dels éssers vius, i una mica és descobrir tot això per posar en valor tot l'entorn del parc, no? I així despertar una mica la sensibilitat dels nens per la natura, perquè això veiem que a la llarga doncs té una repercussió molt positiva, no? Quan són adults.
Mm-hmm. Creus que potser la gent es queda molt en el primer que es veu, a la part del brollador o de les barbacoes, podríem dir, i que potser no s'endinsa tant en la natura del parc?
Sí, el que ens passa a la ciutat és que tenim els entorns més naturals una mica per utilitzar-los per un objectiu concret, que no és ben bé l'observació. Sí que potser un altre dia que vas d'excursió o vas de vacances a un altre indret, potser sí que en aquell moment potser et prepares molt més per descobrir el que t'ofereix aquest indret, però aquests llocs, com que són part del nostre quotidià, doncs els fem servir doncs per fer una barbacoa, per passejar el gos, etc. I aquestes activitats el que ens ensenyen és a descobrir que també hi ha una natura que cal conèixer, que val la pena, perquè ens porta moltes sorpreses. D'aquesta manera, coneixent més el nostre entorn, jo crec que podrem ser capaços de respectar-lo molt més.
L'activitat de diumenge requereix inscripció prèvia?
Doncs en principi no estava prevista la inscripció prèvia, perquè tampoc esperem una... Són activitats pensades amb un grup petitet de persones. Les altres sí que disposen d'un material, i així sí que demanem més concretament inscripció. Aquesta no tant, perquè podem agafar un número més gran de persones. El que passa que bueno, que també en un moment determinat del matí sí que tancarem i iniciarem l'activitat, no? Llavors podrem agafar les persones que hagin arribat en aquell moment.
Perquè hem de dir que quan parlem de contes, potser ens imaginem els contes de la biblioteca, no? On tots els nens estan asseguts, en aquest cas, no. Us moureu, no?
Sí, és un conte més interactiu. El conte porta incorporada aquesta descoberta, no?, de la natura i de l'arribada de la primavera. Llavors el que farem és que ens bellugarem pel parc descobrint aquesta arribada, aquests canvis, i després anirem fent un petit itinerari que ens portarà com a final de festa a la Casa Natura, on hi ha uns personatges que ens faran raonar i ens faran entendre i reflexionar més sobre tots aquests canvis.
Núria, explica'ns també quins altres tipus d'activitats s'han organitzat dins d'aquest ampli programa.
Doncs mira, pel mes que ve tenim un taller de plantació i observació de plantes, que on ensenyarem a plantar una llavor i com tenir-ne cura i quines són les observacions principals que es poden fer. Llavors farem aquesta plantació i ens farem una llibreta de científics on podrem anar apuntant tota la sèrie d'observacions que cal fer a la planta. Llavors tenim pel 29 de juny l'astronomia, el taller d'astronomia, que aquesta vegada serà al parc, altres vegades pertanyia a les agendes de la Casa Natura, però aquesta vegada l'hem passat a aquest programa perquè volem impulsar, com us deia, l'entorn del parc. I el juliol tenim una sessió de jocs, de jocs molt dinàmics i amb molt moviment, que ens ensenyaran com funciona l'ecosistema del parc, les relacions que es donen entre els animals, les plantes i les persones. I després ja de cara per la tardor, més de cara després de l'estiu, doncs tindrem una observació de fauna, un taller de fongs i bolets i bueno, ja està. Tot això està barrejat també amb, com et deia, això és un programa que impulsa l'àrea metropolitana per promoure les activitats que es desenvolupen als seus parcs, als parcs metropolitans, mm-hmm. que aquest parc Pinatons és un que gestiona això, l'àrea metropolitana, i com et deia, doncs hi ha les nostres activitats que organitzem des de l'entitat, però n'hi ha d'altres que també surten al tríptic, com per exemple els actes que es puguin donar de festa major, la pedalada popular del canvi climàtic que normalment s'acostuma a fer al voltant de setembre i que passa pel parc també, i això, una funció que també ha fet aquest tríptic és centralitzar tot el que s'està fent al parc Pinatons durant l'any.
Molt bé. Sí. I per acabar, aprofitem que tenim aquí el telèfon per recordar que fa uns dies va inaugurar a la Casa Natura una nova exposició, en aquest cas d'insectes.
Sí. Això això també, a banda d'aquest programa, doncs això, això és un altre projecte que porta l'entitat, que és la gestió de la Casa Natura. Com sabeu, fa poc que hem iniciat les activitats de primavera, de l'agenda de primavera, i una d'elles és estar d'inaugurar una petita mostra que ens ha fet un, que, bueno, que ens ha cedit un ripolletenc i amb la col·laboració de l'entitat Faumet, i és una mostra d'insectes que ell, com a afició particular, doncs té des de fa uns 10 anys i que bueno, la mostra està aquí i que es pot observar durant fins al mes de juliol, la podreu veure.
Doncs ja ho saben, ara que ve un pont de primer de maig, tenen la gent l'oportunitat de, doncs, de participar en aquestes activitats, sí, al costat de la natura i gaudir-ne.
Sí.
Núria Matxucà, de l'agrupació Ripollet Natura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Pues a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I seguim amb més notícies. Convidat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, l'actor i director Oriol Brogi va visitar Ripollet aquesta setmana per tal d'oferir una xerrada col·loqui a la Biblioteca Municipal. Sota el títol Una forma de veure i fer teatre, Brogi va parlar de la manera que té ell d'entendre la producció teatral.
La meva manera d'entendre el teatre és més una xerrada que una conferència. És a dir, que és una manera bastant personal de fer-ho, de com es creen les obres, de com es creen els productes que s'ensenyen, tenint en compte que tot parteix d'unes ganes d'explicar una cosa. No sé, és una manera petita la meva, no és una manera concreta, no té una majúscula, no em costa d'explicar-la. Puc reflexionar, puc donar-hi voltes, però no em costa de sentar una càtedra a partir d'això.
Brogi tornarà a Ripollet el proper 4 de maig per dirigir el muntatge Luces de Bohèmia de Vallinclán, que es presentarà dins la programació estable del Teatre Auditori. I prop d'un centenar de carpes van omplir el passat diumenge a la Rambla de Sant Jordi, escenari d'una nova edició del Sant Jordi a la Rambla organitzada per la CRAC. L'experiència dels 25 anys d'aquesta festa a Ripollet, així com la gran col·laboració de les entitats locals i un nombrós públic, van contribuir a l'èxit d'aquest esdeveniment cultural i social. Les activitats van començar de bon matí. En total van participar 56 entitats de caire, tant cultural com esportiu, social o polític. També s'hi van instal·lar una cinquantena de parades d'artesania i comercials. Les entitats van donar a conèixer les seves activitats i moltes d'elles van organitzar actes paral·lels, com ara la campanya Un llibre per un llibre de l'Oficina de Català, el sorteig de la campanya comercial de la Unió de Botiguers a diverses activitats o diverses activitats esportives a càrrec del Club Tenis Taula Ripollet i el Club de Bàsquet Ripollet. Acció Fotogràfica Ripollet va celebrar més un concurs infantil de fotografia i una sortida fotogràfica popular amb càmera analògica. També destaca la realització de moltes activitats dirigides als més petits, com ara tallers de maquillatge, manualitats o contes. Els membres de la CRAC, organitzadors d'aquesta activitat, s'han mostrat molt satisfets del resultat final. Una de les novetats per la festa d'enguany ha estat la marató d'activitats. Joan Jiménez, membre de la CRAC, ens fa una valoració.
Jo la vaig veure molt positiva, i la veiem molt positiva. Malgrat que va ser la primera vegada, és a dir, al matí vam poder tenir del pati del centre cultural un espai des de les 11 del matí fins a les 3, que diré, on realment les diferents entitats que realment tenen, pues, poden fer actuacions, van poder gaudir dels 20 minuts, mitja hora, el que ells demanaven. Van posar un màxim de mitja hora, ningú les va esgotar aquesta mitja hora, però em sembla que va ser una iniciativa interessant, a mi ha de repetir per properes edicions.
Així, el públic va poder gaudir de la colla de Gitanes, el cor Rússia d'Alegries del Sur, l'animació de Carrer de la Careta Teatre, una ballada de sardanes a càrrec de Ripollet Sardanista o l'actuació de la Coral al Vallès, entre d'altres. Com és habitual, la plaça del Molí va acollir la mostra gastronòmica organitzada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet i que enguany ha celebrat la seva 7a edició amb molt bona participació. En la seva 7a edició, el racó de lletres locals ha rebut una gran acollida per part dels lectors de Ripollet. Centenars de persones es van acostar a l'espai principalment durant el matí de diumenge 22 d'abril, durant el Sant Jordi a la Rambla, on tots els lectors locals que presentaven novetats van signar les seves obres. Les vendes de llibres s'han incrementat respecte a l'any passat en més d'un 50%, sent les novetats els títols més venuts, especialment Simiocràcia, de l'Eix Saló. També han tingut vendes molt significatives Secrets de Guerra, de Nicolás Valle, Un sueño caótico, d'Enrique Martínez, Soñar un concert, escritor del grup Art de Sant Martí, Vides i apariències de Lluïsa Sallent i Rostros de Valentín Roma. Àngels Leiva, responsable del racó, està molt satisfeta del resultat obtingut.
Pues les sensacions són molt bones. Realment aquest any hem tingut diferents activitats, tant a les prèvies, diguem el que era l'espai de venda de llibres i de contacte amb els autors que vam fer durant la setmana, que va funcionar molt bé, però sobretot el dia més destacat va ser diumenge, el fet de que tots els autors que presentaven novetats estiguessin presents en el racó signant llibres i atenent els seus lectors, doncs va fer que realment la, sobretot al matí, fos un dia molt destacat.
Aquest és el setè any que s'organitza el Racó de Lletres Locals, un espai que vol promoure la difusió de llibres realitzats per autors de Ripollet o de temàtica local. Any rere any, el Racó s'ha anat consolidant gràcies al treball voluntari de tots els autors i editorials que en formen part. És un projecte col·lectiu que cada vegada més forma part del Sant Jordi local de Ripollet. I aquest dilluns també es van fer algunes activitats relacionades amb el Sant Jordi al nostre municipi. La biblioteca va entregar els premis de la 15a edició del concurs de punts del llibre, que aquest any estava dedicat al còmic i al manga. A més, l'escola d'adults va celebrar un recital de poesia al centre cultural. Els guanyadors de les tres categories del concurs de punts del llibre han estat Ariadna Jiménez, de 9 anys, Àlex Rubio, d'11 anys, i Tatiana Martín, de 18, que es van emportar un premi de 80, 125 i 200 euros respectivament. Enguany, la biblioteca també ha fet entrega d'un premi especial pels participants del centre ocupacional Espassur i de Barca Nova. El certamen ha comptat amb 443 treballs participants que restaran guardats a la biblioteca en un gran llibre, tal i com s'ha fet durant els 15 anys que s'han anat celebrant aquest concurs. En total s'han imprès 9 punts al llibre, 3 guanyadors i 2 accessis per categoria. Quan el recital poètic aquest va comptar amb les lectures dels membres del taller de poesia de l'escola d'adults, que van estar acompanyats per amics, familiars i altres alumnes del centre.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El Club Bàsquet Ripollet ha organitzat per aquest diumenge 29 d'abril al Teatre Auditori una original activitat pensada perquè el públic passi una bona estona al temps que col·labora amb l'entitat. Es tracta de l'espectacle Monòlegs pel Bàsquet. Per parlar-ne, contem amb nosaltres amb Jordi Jorba del Club Bàsquet Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, explica'ns qui actuarà en aquest espectacle.
Bé, comptarem amb la col·laboració de 4 monologuistes. Són Vanessa La del Tigre, Ànscar, l'Àngel Gil, que és un jugador pivot, per a més indicacions, del nostre primer equip, i Alberto Castro, una persona prou coneguda a la ciutat i, vaja, vull dir, persona que també és solvent com tots a l'hora d'explicar històries extretes de la quotidianitat i fer-nos riure.
Dels 4 monologuistes, la veritat és que el que més destaca és el jugador del bàsquet Ripollet. És habitual que en facin monòlegs o és la primera vegada?
Personalment no l'he vist en cap ocasió, però sé pels seus companys de l'equip i d'altres equips que han jugat amb ell i han tingut oportunitat de sortir a sopar o fer alguna gresca o un comentari de vestidor que té prou gràcia i a més afegeix aquesta gràcia. Ell es dedica, o fa també teatre, i a més d'aquesta gràcia ell s'ha escrit el monòleg, la qual cosa és comú als 4 participants, vull dir que serà una mica la incògnita que es esperem que quan la coneguem la solució, doncs riem tots molt.
Podem dir tot pel seu equip, no?
Sí.
Col·labora tot, en tots els aspectes, a l'esportiu i, si cal, també aquest, no?
Evidentment. És una gran persona, és molt alta, a més, però gran persona amb un cor molt gran que no va tenir cap problema, al contrari, ràpidament va acceptar la proposta que li feia el club de participar en aquesta iniciativa que, com tu bé deies a la presentació, el que vol, d'una banda, és seguir amb la línia de recuperar l'espai social que té el bàsquet de Ripollet i, de l'altra, doncs, intentar recollir recursos que ens permetin sobreviure o viure com a entitat. Actualment, el moment pel que passa el bàsquet i moltes entitats, totes les entitats, és que han davallat els recursos que reben de patrocinadors. La crisi ens ha afectat i hem de posar-hi una mica d'imaginació, doncs, intentant trobar aquests ingressos que ens permetin viure.
Com tu deies, també hi ha d'altres entitats esportives que hem parlat recentment que han posat en marxa iniciatives, doncs, de caire cultural o social. És difícil sufragar els costos de les categories superiors, imagino, no? Sobretot.
Sí, 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 especialment. El nostre club, tots els jugadors i jugadores estan pagant unes quotes per poder practicar l'esport. Això és una injustícia, personalment ho trobo, no? Que haver de pagar per fer un esport, una activitat esportiva, però és així, hi ha unes despeses, s'han de fer fitxes, tràmits a federacions, s'han de pagar arbitratges, s'han de pagar moltes coses. I en aquest cas, el club el que no vol és carregar damunt de la persona que vol jugar i passar una bona estona, doncs aquesta manca de recursos externs. Per això hi ha doncs, la possibilitat de fer aquestes coses. Diumenge passat, abans d'escoltar abans de Sleiva, érem a la festa de Sant Jordi a la Rambla, vam muntar un petit estant al costat dels germans de l'escola de bàsquet Sant Graviel, doncs per a vendre llibres a la gent que volgués acostar-se a l'hoste Tenderol. I ara muntem aquesta activitat. En farem més. La nostra idea és seguir fent aquestes activitats en aquesta doble línia de la vertent social i vertent esportiva.
I a qui s'adreça concretament aquest espectacle?
Doncs a les persones que tinguin el cor obert i la ment oberta per a gaudir i riure una estona. En aquests temps que corren, només cal veure qualsevol informatiu de gran mitjà de comunicació. Ripollet Ràdio ho és, però vosaltres sé que poseu notícies positives. Malauradament, no és la tònica general. Sembla que una mica et deprimeixin més del que està passant, que ja ho sabem, que estem passant un mal tràngol, i s'adreça a les persones que vulguin desconnectar una mica, riure. Hi ha qui diu que riure és el millor massatge per l'ànima. Això és el que vol la Bàsquet Ripollet, que riem tots una estona, fem teràpia de grup, ens ho passem molt bé i que veiem la vida amb optimisme.
Doncs parlem de coses més positives, com tu deies, a nivell econòmic la cosa està doncs, una mica malament, però parla'ns de com estan en la temporada a nivell esportiu pel club.
Doncs el club està en fase de refundació, això ja ho ha dit moltes vegades el president, en Rafael Díaz. El club ha davallat diverses categories pel que fa a la presència del seu primer equip, actualment està en segona catalana, i aquest procés de renovació ha coincidit també amb l'arribada de jugadors molt joves al primer equip, jugadors que han hagut de fer pràcticament o estan fent un màster urgent doncs, per poder competir amb jugadors molt veterans. Actualment el nostre primer equip està en un punt de la classificació crític, està per veure si aconseguim eludir el que seria la promoció per baixar a tercera catalana, esperem que ho aconseguim, però si he de ser sincer, el club el que el preocupa, per damunt de tot, és que els jugadors i jugadores i la població en general s'ho passin bé gaudint, veient bàsquet. A nosaltres ens fa molt de goig veure que el pavelló, els diumenges que juga el primer equip al Francesc Verneda, doncs s'omple la grada que allà tenim, no només amb el primer equip, hi ha altres equips que també arrosseguen molta gent. És una mica el que ens preocupa. Així tot, evidentment això és un esport, es competeix, i el que ara mateix prioritzaríem seria salvar aquesta categoria. La directiva ha decidit renovar la confiança amb en Carles Tatxer, això és una notícia que ara mateix et dono, doncs perquè creiem que ho està fent una bona feina, i en Carles té molt clar que per l'any vinent treballarà moltíssim en jugadors de la casa, jugadors del poble. Aquest és un esport que els jugadors no cobren per jugar i juguen perquè senten els colors del Club Bàsquet Ripollet, i en aquest cas no vol dir que no vull dir que només siguin jugadors originaris de Ripollet, hi ha gent de fora que també combrega en aquesta línia, en aquest pensament. És un club modest, el Bàsquet Ripollet, i volem ser allà on puguem ser i dir, no ens farem coragre si en lloc d'estar en segona som a tercera, però lluitem per a conservar la categoria.
Això sí, esperem que no baixeu a tercera catalana. Doncs per acabar, explica'ns com es poden aconseguir les entrades, si en queden i a quin preu.
Sí, les entrades es venen a 6 euros per als socis i sòcies. Tots els jugadors són socis i sòcies, jugadors i jugadores, perquè tenim equips masculins i femenins, a 6 euros a les oficines del club aquesta tarda o el diumenge a les taquilles del Teatre Auditori. En aquest cas, per les persones que no són socis del club, l'entrada general, vaja, es ven a 10 euros. Us convido a totes i a tots a que vingueu al Teatre Auditori. Donareu un cop de mà a un esport que és, no dic centenari, però anem cap al 100, vull dir, va néixer el club el 1931, i llavors, esclar, vull dir, és un club que permet definir el que és Ripollet i necessita ara doncs, el suport de tots i tots. Vull dir que teniu la porta oberta, veniu a riure una estona i al mateix temps estareu ajudant el club.
Doncs a Jordi Jorba del Club Bàsquet Ripollet, moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I seguim parlant d'esport, perquè aquest dissabte el Patronat d'Esports, amb el suport del Club Ciclista Ripollet, ha organitzat una passejada lúdica no competitiva pel carril bici de Ripollet. Les inscripcions es poden fer de forma gratuïta de 10 a 10.50 del matí. El mateix dia de la sortida del recinte firal, des d'on s'iniciarà la passejada. El recorregut s'iniciarà des del recinte firal i Antoni Casamitjana, membre del club, ens donava més detalls d'aquest aspecte.
El recorregut serà, pues, el que és tot el carril perimetral bici de Ripollet. Se sortirà de la zona on es fa la festa major, el recinte firal, i es anirà en sentit cap a la Gatesa Antiga i cap a direcció al riu, cap a Montcada. Serà en sentit cap a direcció Montcada, i després a l'arribar al pont aquest que va d'entre Serranyola i la carretera de Marrampinyo, pues allà girarem a l'esquerra i anirem per la part de darrere de Ripollet, la part més alta, diguéssim.
La participació és oberta a tothom, però els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un responsable o tutor. És obligatori l'ús del casc i que la bicicleta sigui segura i en bon estat.
Esteu escoltant Info.
El 28 de maig és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. És per aquest motiu que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat vol donar continuïtat al cicle Dones i Salut amb una sèrie d'activitats relacionades, en aquest cas, amb l'alimentació i l'activitat física. Un programa transversal i amb moltes activitats que s'allargaran fins al mes de juny. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I als estudis tenim a la tècnica del departament, la Mercè Delgado. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, com dèiem, en aquest cas s'ha escollit l'alimentació i l'activitat física. Aquests són els eixos del programa d'enguany, no? Mar?
Sí.
Hola. No és que això del telèfon i del directe és el que té.
Sí. Nosaltres cada any, des de la regidoria i en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament, intentem buscar una temàtica, val, per centrar el que és el Dia Internacional d'Acció i Salut de les Dones. Bueno, en realitat el que és tot el cicle. Hem tractat el tema de la sexualitat, com va ser el cas de l'any anterior, i en aquest cas hem volgut parlar d'alimentació i activitat física, perquè creiem que l'alimentació és molt important per, bueno, l'endemà de les dones, ja que, doncs, bueno, derivem uns problemes de salut diferents als dels homes i que poden ser, doncs, pal·liats amb l'alimentació, amb una bona alimentació i sobretot acompanyada d'un bon exercici físic. Això, si ho fem des d'edats tempranes i des del que és la nostra joventut, ens reportarà uns beneficis a la llarga, doncs, que ens farà gaudir d'una millor qualitat de vida. I creiem que per això és important, doncs, centrar-ho en això, alimentació i activitat física.
Parlem, com hem dit, d'un programa transversal on hi col·laboren moltes regidories.
Sí, aquesta és una de les tres cites importants que el Departament de Polítiques d'Igualtat té amb la ciutadania. Si els cicles d'activitats que creem pel 25 de novembre o pel 8 de març són un veritable exemple de la col·laboració entre entitats, en el cas del Dia Internacional de l'Acció i Salut per les Dones és un exemple perfecte de la transversalitat i de la col·laboració entre els departaments de l'Ajuntament i de veure com es poden, doncs, bueno, treballar o com es pot exprimir al màxim els recursos que cada departament té.
I quins són concretament alguns dels hàbits o actituds que voleu promoure?
Sobretot el que volem, en el que ens volem centrar és en quina és l'alimentació adequada per les diferents etapes per les que passa la dona, ja sigui amb la joventut, on també, doncs, tenim uns determinats estereotips que, bueno, doncs, degut a la moda o a les tendències socials ens marquen, també com és important l'exercici físic a la infància, al que seria l'educació primària, amb aquestes jornades esportives que estem preparant. Per exemple, també l'alimentació durant l'embaràs, quines són les pautes alimentàries que s'haurien de seguir. I, bueno, també parlarem dels temes d'energies i, bueno, tot això que ens pot ajudar, com deia, a la llarga tenir una millor qualitat de vida.
Com dèiem, es tracta del cicle Dones i Salut, però imagino que està oberta a tota la població.
Sí, evidentment, no, com totes les activitats que organitzem des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, tenen una visió de gènere, perquè és cert que les treballem amb visió de dona, però estan obertes tant als homes com a les dones, com a la gent jove, com a la gent gran, perquè creiem que el tema dona és un tema totalment transversal. No només les dones hem de parlar de dones, tothom ha de parlar de dones i preocupar-se, doncs, per les problemàtiques o no que pugui derivar-se de la condició femenina.
Bé, imagino que ara tothom s'està preguntant, per quines activitats s'han organitzat. Doncs parlem una mica d'elles i comencem dient que dimecres aparcarà a Ripollet l'autobús Alícia. De què es tracta?
Bé, aquest autobús és una unitat mòbil de ciència i cuina de l'Obra Social Catalunya Caixa i la Fundació Alícia, i l'objectiu és fer difusió d'una bona alimentació, és a dir, d'agafar bons hàbits. Aquest autobús està condicionat en diversos elements de reflexió sobre tot això, és a dir, com tenir una bona alimentació i una bona salut, al cap i a la fi. Uh-huh. Aquest taller arriba, com has dit, el 2 de maig, que serà el proper dimecres, estarà fins al dia 5, està obert per tota la ciutadania, es poden fer visites gratuïtes i també n'hi ha de guiades o visites per lliure, però cal destacar que es faran dos tallers el dijous 3 de maig a les 5 i mitja de la tarda, un taller de producte, i un taller familiar el dissabte 5 de maig a les 11 del matí. La resta del temps, doncs, està oberta per poder visitar l'autobús.
I a banda de l'alimentació, com hem dit també, doncs, formava part d'aquest cicle l'activitat física, he vist que heu inclòs al programa les rutes saludables de la gent gran.
Exacte, sí, hem incorporat, que això ja forma part del programa Fem Salut, de Gent Gran, Gent Activa, i hem incorporat aquesta ruta amb l'objectiu també d'aprofitar aquestes trobades per fer salut i alhora també poder parlar, comentar relacionat amb temes de salut amb perspectiva de gènere, en especial temes que puguin afectar a les dones.
Mm-hmm. I quines activitats heu preparat pels més joves, podríem dir?
Pels més joves, doncs, tenim una cuina sense pares ni mares, adreçat a joves a partir de 14 anys, i l'objectiu és fomentar una alimentació saludable entre el jovent i que puguin agafar bons hàbits, que no quedi aquesta sensació de que la cuina és cosa de la mare, del pare, de gent amb més edat, i els joves quedin una mica desmarcats, no? Que també puguin implicar-se i aprendre.
Mm-hmm. Teniu, com penseu fomentar la participació dels joves en aquestes activitats? Perquè, clar, potser a vegades és difícil, no?, engrescar-los en aquest tipus de tallers.
Sí, de fet, el jovent és un sector que costa més comptar-hi la seva participació, però s'organitza conjuntament amb la regidoria de joventut i amb ells, doncs, clar, són una bona eina de connexió, però a través també del cafetí, i fem molta difusió també entre els instituts.
Uh-huh. A banda d'aquests tallers i aquestes sortides, heu preparat un bon nombre de xerrades. Quines són les que heu inclòs en el cicle?
Doncs el 16 de maig farem una alimentació, una xerrada que parla d'alimentació durant l'embaràs. Trobem també que és una part de la vida en què cal també tenir coneixement de quina dieta, no?, és la més aconsellable a l'embaràs, i potser treure una mica de pors de que és una època, etapa de la dona en què s'ha de restringir amb moltes coses, no?
Mm-hmm.
Doncs fer difusió de tot això i resoldre dubtes també, sobretot de dones que estiguin en aquesta fase o que l'hagin passat o que tinguin intenció, o per tota la ciutadania en general que tinc curiositat d'aquest tema.
Quines altres xerrades heu organitzat?
Farem una altra xerrada que es diu Més enllà dels macarrons, conciliar vida i cuina. És un títol molt suggerent, es farà el 23 de maig a les 6 a la biblioteca i anirà a càrrec de la restauradora Ada Parellada. Ella té un restaurant a Barcelona, a la Sempruniana, i és una dona que ha estat també molt vanguardista amb aquest sector, no? Que malgrat ser un tema cuina que s'associa més a les dones, doncs ella ha pogut triomfar també en el món professional i destacar. I serà una oportunitat també per com crear hàbits alimentaris interessants i divertits, no viure com algo que pot ser més passat. I després, el 29 de maig, farem una xerrada sobre gènere, cos, ideals de bellesa, que qüestionarà també una miqueta la incidència dels mitjans de comunicació amb un ideal de bellesa molt concret, molt limitat, i que se surt de la mitja de dones, no? Dels cossos de la majoria de dones d'aquesta societat.
Hem dit que el programa finalitzava pel mes de juny. Sé que encara queda molt de temps i en parlarem de les activitats. Si et sembla, fem un repàs ràpid de les que queden del cicle.
Mira, el dimarts 15 de maig es farà un taller de prevenció cardiovascular, es posarà un estant aquí davant del mercat i l'objectiu és poder prendre la pressió a les persones interessades, prendre el tema del colesterol i fer una miqueta de sensibilització de quins hàbits preventius es poden prendre. Per tota la ciutadania també. I després el 7 de juny, ja anem al mes de juny, un taller d'expressió corporal de centres d'energia. És una activitat que ja vam fer l'any passat i que va tenir molt d'èxit i que és una expressió molt, molt activa en què les dones es posen en moviment i bueno, a través dels xakras vol fomentar el coneixement del propi cos i com relaxar-se, que també és una eina molt important per a una bona salut.
A més de totes aquestes activitats, cal comentar que també heu preparat una maleta bibliogràfica. Amb quin objectiu?
Bueno, l'objectiu d'aquesta maleta és poder oferir també a la ciutadania llibres i documents audiovisuals sobre temàtiques que tinguin relació amb la salut, amb les dones, amb tota aquesta temàtica en general que va al voltant d'aquest cicle i que ja que fem un cicle tot el mes de maig i de juny, doncs que puguin tenir informació directament a la biblioteca.
A mi m'agradaria, per acabar, que la regidora de Polítiques d'Igualtat doncs una mica convidés a la població a participar d'aquestes activitats.
Sí, sí, doncs això, us convido a tots i a totes a que participeu d'aquest cicle de Dona i Salut, que no és exclusivament per dones, sinó que està oberta a tota la població, que podreu conèixer o tenir de primera mà informació respecte a temes d'alimentació i de salut i d'activitat física, que són temes totalment intergeneracionals i que a més doncs, podreu conèixer els diferents departaments de l'Ajuntament que treballen, que col·laboren en aquest cicle. A tots ells els voldria donar les gràcies i de nou doncs, encoratjar tota la població a que participi, a que formi part d'aquest cicle de Dona i Salut.
Moltes gràcies. Un darrer apunt de la Mercè Delgado que volia fer.
Sí, que volia comentar que també destacar que aquest any és l'any de l'envelliment europeu i l'intercanvi generacional i aprofitem, ja que fem una activitat per a gent gran, doncs destacar que també comemorem aquest any i on l'objectiu és donar importància a aquest paper de la gent gran que cada cop és més destacat perquè cada cop en som més i el seu paper cada cop és més important, llavors destacar-ho.
Cada cop més activa també.
Exacte, aquesta és la paraula, sí.
Doncs només agrair moltíssim la seva presència tant a la regidora de Polítiques d'Igualtat, Marguera, que està a l'altra banda del telèfon. Moltes
gràcies a vosaltres
per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
I aquí als estudis a la tècnica del departament, la Mercè Delgado.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies, adéu. Bona tarda. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Doncs fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Aquest vespre a les 8 el Centre Cultural acull una nova sessió de les nits de música. Ángel Esteve i Rafael López guiaran els assistents pel món de l'òpera de Puccini a partir del visionat de Gianni Schicchi. Dissabte, el Patronat de Cultura ens convida a una sortida de les trobades amb l'art. Els participants podran gaudir d'una visita guiada al Caixa Fòrum per l'exposició Goya, Llums i Ombres. Cal concertar hora i lloc de trobada al Centre Cultural. La Biblioteca Municipal organitza per demà dissabte a les 12 del migdia una sessió dels més petits Fem Dissabte dedicada especialment a infants fins a 2 anys. Sota el títol Melodies de tots colors, Jennifer Silvente de la Careta Teatre explicarà cançons i moixaines de molt lluny. I aquest diumenge tindrà lloc al CIP un taller del cicle Juga amb la Història. El tema escollit per aquesta ocasió és l'estudi dels jeroglífics de l'antic Egipte. Els participants podran llegir i escriure en un papir autèntic. El preu de l'activitat és de 3 euros. I acabem recordant que el Centre Aragonès de Ripollet va celebrar el passat cap de setmana el Dia d'Aragón. Així, a motiu del Sant Jorge, el dissabte 21 d'abril va celebrar la seva seu al Vi d'Honor i la recepció d'autoritats. Durant l'acte, el centre va rebre per part de l'Ajuntament la bandera oficial de Ripollet, mentre que l'entitat va regalar el llibre Los Reyes de Aragón, des de Ramiro I a Juan Carlos I, editat pel govern d'Aragó. També es va llegir una carta de la presidenta d'Aragó, Lluïsa Fernanda Rodí, a càrrec de la tresorera de l'entitat, Flora Bonino. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, i el que veiem és que tindrem un cap de setmana una mica inestable, amb núvols i probabilitats de pluja de cara a demà. La setmana vinent hi haurà un petit descens de temperatures i més probabilitats de pluja. Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 27 d'abril de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb aquest tema tan tranquil i tan bonic, que és el O mio bambino caro de l'òpera de Puccini, que aquest vespre es visionarà a les nits de música. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Yeah.